i necessita temps. Res més.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Josep Lluís Marriera, Ignasi Arbussà. Disculpin la manca del temps ara al final. Bona nit i fins la propera.
Molt bona nit.
Molt bona nit a tots.
Són les 8 del vespre, moment de repassar l'actualitat de les últimes hores.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Recordem que 12 morts i 8 ferits és el balanç provisional de l'atemptat, de l'atac que hi ha hagut aquest matí contra la seu del setmanari satíric francès Charlie Hebdo a París. L'edifici està situat a l'est de la capital francesa, a prop de la plaça de la Bastilla. El president François Hollande ja ha dit que no hi ha dubte que ha estat un atac terrorista i l'ha qualificat de barbàrie contra la llibertat que protegeix la República. El mandatari ha rebut la solidaritat de tota la comunitat internacional, per exemple, des dels Estats Units. Ja s'ha ofert ajuda, mentre està en marxa des de fa poques hores una gran operació policial a França per intentar detenir els autors d'aquest crim. Us expliquem també que el preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha caigut avui a per sota dels $50. No es veia un preu tan baix des del maig del 2009. El petroli Texas també s'ha quedat per sota dels $50 per barril. Aquest descens al preu del cru s'explica, entre altres raons, per la decisió de l'Organització de Països Exportadors, l'OPEP, de mantenir els nivells actuals de producció en 30 milions de barrils diaris. I hem viscut avui un gest de distensió entre els Estats Units i Cuba després de l'anunci de normalització de relacions diplomàtiques. El govern de l'Havana ha alliberat, segons sembla, un nombre indeterminat de presoners polítics. Així ho ha anunciat el portaveu del Departament d'Estat nord-americà. Sense concretar el nombre d'alliberats, la Casa Blanca ha precisat que els detinguts figuraven en una llista de 53 noms que Washington havia facilitat a l'Havana. I com hem dit ara fa un moment, el Barça farà eleccions a la presidència quan acabi aquesta temporada. El president Josep Maria Bartomeu ho ha anunciat aquesta tarda i ha dit que servirà per rebaixar la tensió que envolta el club. Passen 2 minuts de les 8, tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Bona nit, Òscar.
Què tal, Ignasi? Bona nit.
Què ens heu preparat per d'aquí una hora, bàsquet al dia?
Doncs parlarem amb Jordi Villacampa, president d'un Fiat Joventut que 4 anys després estarà a la Copa. Estarem pendents del partit d'Estudiantes Morabanc a Andorra, partit de la 14a jornada de la Lliga Endesa, començat a les 7 de la tarda i de moment 39-33 per el conjunt andorrà. Per cert, partit marcat pel retorn de Víctor Sada quan no fa ni 2 mesos, que va ser operat d'una hèrnia discal lumbar. I avui també parlarem de la 36a edició del torneig júnior de l'Hospitalet, que s'ha adjudicat d'una forma clara al Reial Madrid, i ja que ahir era festiu, avui dimecres farem la tertúlia de penyistes per acabar el programa.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Doncs, com sempre, a partir de les 9 de la nit.
Gràcies, bon programa. Adéu-siau.
Vagi bé.
Salutacions, novament, del Mario Ramírez, la Blanca Aranyó i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb el programa de Cap i de Nou i amb l'equip de l'Oriol Casals. Demà, Fórmula Estel començarà a les 8 del matí i al vespre no tindrem el mirador de l'actualitat perquè us oferirem des de 8:15 l'acte de presentació del llibre Joan Carrera, un bisbe del poble, al Palau de la Generalitat, i també la inauguració d'una exposició, un ara mateix per sempre, commemorativa dels articles que el bisbe Joan escrivia a Catalunya Cristiana. Doncs bé, això ho tindrem fins a 8:15 del vespre, des de 8:15 demà mateix. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Del 12 al 24 de gener, el Club Més Amics et porta a Etiòpia. Aprofundirem en les tradicions i la història dels cristians d'Etiòpia i participarem de la celebració del Timcat o Epifania a la Vilela. Viu Etiòpia amb nosaltres. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una de les característiques de la nostra manera de viure és la rapidesa. Fem moltes coses, anem de pressa amunt i avall, estem en contacte amb moltes persones, fins i tot de lluny, gràcies a la tecnologia. Podem dir que exprimim el temps fins a l'última gota. Això no vol dir, però, que gaudim de fer totes aquestes coses, i això ens porta moltes vegades conseqüències. Potser fins i tot quan parem i ens asseiem al sofà allò per reposar, per descansar, mentre aquell cos, el cos que ha estat tot el dia en marxa, està aturat, la ment continua, anant de pressa cap aquí, cap allà. I així, mentre parlem amb algú, la nostra ment potser està pensant en el que farem demà o el que ens va passar ahir. I ens diem, ep, que has d'estar aquí, al present. Però moltes vegades no ens en sortim. Com podem aprendre a disfrutar millor el present, l'ara i aquí? En parlem tot seguit al De cap i de nou.
De cap i de nou. Creixement personal amb Oriol Casals.
Avui parlarem de mindfulness o atenció conscient i ens preguntarem com augmentar el nostre benestar amb la tècnica anomenada mindfulness i ho farem amb les següents persones que ens acompanyen. Avui serà amb nosaltres l'Anna Pujol i Valls, titulada en Mindfulness per la Universitat de Massachusetts i terapeuta en actiu. Però també ens acompanyen els nostres col·laboradors. Tenim aquí la Martina Ros, benvinguda.
Hola, gràcies. Bon any, bon any.
Bon any nou, força i energia,
sí,
eh?
Sí, tant, i tant.
I presència també, o no?
Sí, presència.
En l'àrea i aquí?
Presència.
Total.
Mindfulness total.
Tot mindfulness total. Jordi?
He tingut que baixar el volum, dels cascos.
Dels cascos, perquè la Martina ens
esforça molta presència,
amb aquesta. Sí.
És no que et veig a tu, Oriol, estàs així, no? Fent gestos amb les mans.
Sí, és una cosa que no puc parar de fer. D'allò de tenir les mans quietes, no?
Hem pres vitamines, avui, em sembla, eh?
No. Fruita.
Sí. Fruita, molt bé.
Molt bé, doncs amb ells i també amb el Toni Huguet, que ens acompanya des de Control de So, comencem aquest De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Anem a conèixer, doncs, la nostra convidada d'avui, l'Anna Pujol i Valls, titulada Mindfulness per la Universitat de Massachusetts i terapeuta en actiu. Benvinguda.
Moltíssimes gràcies. Encantada.
Molt content nosaltres de que estiguis avui aquí i ens vinguis a parlar d'una paraula, d'una paraula que per molta gent ja és prou coneguda avui en dia, però que per algun altre sector de gent ens deu pensar què és això del mindfulness. Com ho traduiríem, això?
El mindfulness és l'atenció plena. També s'anomena atenció conscient. Cada vegada es tendeix més a mantenir la paraula anglesa, que és mindfulness, que és aquella atenció total a la nostra vida.
En aquest present, en aquest ara
en
i aquí.
En el present, a l'aquí i a l'ara.
El vas estudiar amb el John Cabot?
Sí, 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 sí.
Que es va ser el creador?
Sí, sí, John Cabot, sí.
El que va fer, d'alguna manera, la tècnica, o el que va definir-la, podríem
sí,
dir, no?
Sí, sí, John Kabat-Zinn agafa uns conceptes antiquíssims de fa 2.500 anys i els occidentalitza, realment. Ell és professor de la universitat, ell és, en realitat, biòleg molecular, però està fent classes a la Universitat de Massachusetts i comença a fer classes de mindfulness fins que descobreix que si s'ensenya d'una manera determinada, les conseqüències, doncs, són espectaculars.
Podríem dir que ell, de fet, no ho inventa, sinó el que fa és aquesta occidentalització que comentes, no?
Ell no inventa absolutament res. Res, absolutament res. El que fa és donar-li una estructura, una forma...
Una pedagogia, podríem dir?
Exacte, una pedagogia. No és més que això, perquè els conceptes són molt vells, molt vells, molt vells.
Doncs avui anirem a descobrir i també a veure per què ens poden servir aquests conceptes o aquesta tècnica que anomenem mindfulness.
De cap i de nou. Punt de partida.
I partim de que potser estem molt dispersos, de que aquesta dispersió ens porta estrès. No sé si podríem definir, Anna, que vivim d'alguna manera a l'era de les distraccions.
Totalment, absolutament. Tenim tantíssimes coses que ens distreuen, tantíssimes, que ens distraiem de la nostra vida.
No. Ens distraiem de la nostra vida, això ja és més greu.
Molt,
perquè
molt
una cosa
greu.
És que ens distraiem de... Havia de fer això, havia de fer allò. Normalment pensàvem en distraccions i dius, ostres, mira, m'he deixat de fer això, he anat a comprar, havia de passar per tres llocs i al final m'he distret de... Però això que ens
o
dius
fins
tu...
i tot com a bo, vaig a fer una distracció, no? Que de vegades fins i tot no, el propi diem, concepte és...
Bueno, i diem, escolta, no, em poso una pel·lícula perquè necessitava distreure'm, no?
És curiós, que de vegades té aquest sentit de...
Però això de distracció de la pròpia vida, això és una altra cosa.
I això és meravellós, posar-se la pel·lícula per distreure's és espectacularment fantàstic. Per mi, potser, la pega o el que s'està perdent és viure de veritat la nostra vida. Ser-hi de veritat.
Què vol dir, ser-hi?
Ser-hi vol dir estar amb les persones amb qui estàs, vol dir estar en el lloc on estàs, vol dir fer la feina que fas i fer-la de veritat, no ser-hi unes hores, sinó ser-hi de veritat, i quan estàs amb la família, ser-hi. I fins i tot amb els problemes, doncs, també.
Però, escolta, si som, ara, per exemple, nosaltres estem aquí, quatre persones reunides, que no hi som. Hi som, jo veig el Jordi, jo veig l'Anna, jo veig la Martina, hi som, i el Toni també, allà al darrere de la peixera.
Darrere del vidre, eh?
Darrere del vidre, però hi som, no?
Sí, hi som, el nostre cos hi és, certament.
Això sí, el nostre cos hi és.
Certament,
això podem...
el nostre cos hi és,
almenys
però...
Almenys fins allà on no ens enganyen els nostres ulls,
sí,
hi som.
Sí, hi som, eh? Però la nostra ment no. La ment tendeix per sobreviure, perquè és el que fa, anant darrere i endavant. Uh-huh. Estem preparats, per sort, per solucionar problemes, per resoldre conflictes, per solucionar coses, i la ment el que fa és anar endarrere a veure situacions semblants per buscar solucions, i se'n va endavant per preveure el que pot sortir malament i evitar-nos dolor i evitar-nos mal. I això és fantàstic, que la ment faci això.
Això sí, és molt bo.
Fantàstic,
és una,
per sort.
És una capacitat molt gran i ens permet...
Estupenda.
Però també ens porta uns problemes, això.
Però quan això es converteix en una cosa crònica, aleshores parlem d'estrès, d'un estrès amb una conseqüències devastadores. La OMS fa cosa d'un mes ja va pronunciar que l'estrès és una de les de la causa de malalties pitjors, especialment a Occident. S'ha d'anar molt de compte. No som conscients de les conseqüències devastadores que té l'estrès al nostre cos. I que té... I té remei, té remei. No tenim per què viure estressats,
Això és el que volem descobrir, però abans, per aprofundir una mica més i ser conscients de com fugim moltes vegades del present sense donar-nos a compte i que això ens fa, ens porta aquest estrès que comentes, per què ens costa? Per què, si ara mateix estem aquí, per què la ment en un moment determinat pot ser que em vingui el cap, ostres, espera, que després he de fer això, o mira, ahir em vaig discutir amb no sé qui i encara estic dolgut. Per què fem aquests salts involuntaris?
Primer, és el que he dit, per supervivència, perquè és el que estem preparats per fer, punt. La ment està preparada per solucionar, i el que fa és evitar-nos dolors futurs si aprenem d'allò que ens va passar ahir, no? Uh-huh. Per intentar no repetir-ho. La pega és quan això es converteix en l'única manera que té la nostra ment de funcionar. Si no la fem parar, si no li donem l'oportunitat d'aturar-se, això es converteix en un, centre, en un cercle viciós. I doncs acabem amb una tensió altíssima, acabem amb unes xifres de diabetis espantoses, amb atacs de cor, ictus, tot conseqüència de l'estrès, eh? Alzheimer's precoços, Alzheimer's a edats molt joves, que això no n'hi havia hagut, eh? I se sospita, s'està provant cada vegada més, que és causa de l'estrès, és de com vivim, abusem...
Fugim, d'alguna manera, de la realitat d'estar ara i aquí realment amb consciència d'aquí?
I tant.
Per què?
Tenim pànic a aturar-nos, una reticència immensa a aturar-nos. Per una part, perquè el món occidental ens diu fes, i fes una mica més, i quan estàs cansat, fes una mica més. I això, des de petitons, doncs, ho tenim tan integrat que ens acabem convencent que és la manera de viure, eh? Fer i produir. Això per una banda. I després perquè estem preparats mentalment per fer-ho, això, per no parar. Si no li ensenyem a la ment a fer coses noves i diferents, nosaltres seguirem fent el que hem fet sempre i el que hem crescut veient.
Si a Occident fem, i és evident, no?, que una mica el tipus de vida ens porta a fer aquest no parar... Vol dir, però, que d'altres cultures aquesta consciència és més present, aquesta consciència del present?
Sí. A l'Orient, jo diria, sobretot a cultures budistes, també hinduistes, però sobretot, diguem-ne, que la font d'on es pot veure més clarament és la font del budisme, on una de les bases de la meditació budista és el mindfulness, és l'aturar-te. No es pot meditar si no ens aturem. Eh? D'alguna manera, jo penso que aquelles cultures ja sospitaven el benestar que ens portava al meditar, l'aturar-nos i el fer silenci. Eh? No feien proves mèdiques com estem fent ara, no feien escàners al cervell com es pot fer ara, no feien proves de cortisol com es pot fer ara, però sí que ells sabien, sabien perfectament que si ells s'aturaven, les conseqüències eren boníssimes. Eh? Hi havia una claredat, hi havia un benestar, i si no s'aturaven, aquest benestar no es produïa. I això doncs ho ensenyaven als seus nanos i ho segueixen ensenyant, eh? Seure sol i fixar-te en com respires, per exemple, és una pràctica habitual, normalíssima en el món budista. Els pares ensenyen els nens a seure i a no fer res, diríem nosaltres, que en realitat és fer molt, però no
potser,
fer res.
Potser el que tenim pànic és això, a no fer res.
A no fer res. Un pànic horrorós aturar-nos.
Una mentalitat, d'alguna manera, que ha de ser productiva. Hem d'estar traient suc de tot el que fem.
És una fòbia. Jo penso que és una fòbia, una reticència enorme a aturar-nos. Necessitem fer i distreure'ns. Eh?
Veiem quina és la dificultat de la que partim. Anem a veure, però, cap on hem d'anar.
De cap i de nou, l'objectiu.
Doncs anem a veure a on hem d'arribar. Què vol dir estar present? I ens aclaries una mica què és el mindfulness. L'origen, ens deies, el senyor Jon Kabat-Zinn, en un cert moment ell ordena, fa una pedagogia, però d'una cosa que ve de molt lluny. Ve pròpiament del budisme, que ara ens parlaves?
Sí, absolutament. És una de les bases de la meditació budista.
Però no és meditació budista. És a dir, el mindfulness no és meditació.
No, en absolut. M'encanta aquesta pregunta, és molt típic, però és que m'encanta. El mindfulness no és meditació, no és un sinònim de meditació. El mindfulness és la capacitat que tenim tots els humans d'aturar-nos. Igual com tenim la capacitat de parlar, de caminar...
I d'estar en actiu.
I d'estar en actiu. També tenim la capacitat d'aturar-nos i d'estar pendents de nosaltres mateixos i del lloc on estem, de l'aquí i de l'ara. És una capacitat. Realment, si som molt estrictes, no és una tècnica, no és un sistema. Eh? Li diem així perquè, per introduir-ho en el món occidental, doncs s'entén millor com a concepte si diem que és un sistema, si és una tècnica. Fantàstic, eh? Només faltaria. Ho hem d'explicar, ho hem de fer arribar. Aleshores, diem que és un sistema, diem que és una tècnica. Però realment no és més que una capacitat que tenim tots des que naixem, però no la cultivem, eh? No la posem en pràctica i, per tant, no millora.
No l'hem exercitat.
No l'hem
ningú ens han ensenyat, ningú ens... no hem vist el nostre entorn pensant que ho fessin, tampoc, no?
No, vaja, no. i no és criticar a ningú, senzillament cada cultura doncs ensenyen als seus fills el que li sembla que els ha de servir, no? I en aquí doncs tradicionalment no s'havia ensenyat.
No sé si la Martina ara mateix està, sembla, amb presència absoluta. Plena, eh? Sí. Perquè estava mirant a l'Anna així, amb dos ulls com taronges, sense dir res.
Pots respirar.
Estic atenta.
Plenament atenta?
Sí, no, és que, i a més, estava pensant que amb això que deies d'aprendre a aturar-nos, que hi ha moltes persones que aturar-se es pensen que és, doncs, seure al sofà. O sigui, es pensen que és aturar l'activitat. I que en realitat estem parlant d'això, no?
L'exemple que he posat al començament era això, allò de quan ens aturem i pensem en sec al sofà.
Clar, sec al sofà i dius, bueno, jo ja m'he aturat, no? Però clar, no, és que el que passa és que hi ha molta gent que no pensa que aturar-se vol dir, doncs, això, aquesta atenció i...
És una altra cosa.
Què seria, si no és seure al sofà, per d'alguna manera, què seria aquest aturar-se?
L'aturar-se seria... utilitzar sobretot els sentits, que els portem sempre a sobre, i són gratis de fer servir, els nostres sentits, per tornar al present. Jo estic ara mateix asseguda en aquesta cadira, comodíssima, en aquest estudi tan bonic, i jo des del moment en què noto com estic asseguda, em noto l'esquena en el respatller de la cadira, noto el boli que estic aguantant a les mans, observo el color de la paret, el que estic fent és venir aquí, estar aquí. Si jo em poso a pensar en l'abans, en el després, en el demà, en el solucionar coses, me n'estic anant. El mindfulness es practica a base de fer servir moltíssim els sentits, fer servir les emocions, els pensaments, veure què hi ha en cada moment a la meva vida, a través dels sentits i a través de l'observació, però bàsicament a través dels sentits. Seguint la respiració, també és la manera per excel·lència. Quan jo segueixo la respiració... m'és molt difícil estar en un altre lloc, perquè si estic fixant-me en la respiració, ni tan sols la conto, no cal contar-la, només m'hi fixo. No l'exagero, no la faig profunda. Només em fixo com és la respiració que estic tenint. Només em fixo amb la taula que tinc a davant. Ja hi ha milions d'activitats, totes a través dels sentits, per tornar aquí i deixar que la ment observi, pari atenció en allò que hi ha ara mateix. El cap el que fa normalment és jutjar. Bo o dolent, bo o dolent, bo o dolent. Si és bo, en vull més. Si és dolent, ho rebutjo. I lluito en contra. Sí, és com funcionem. Perquè si he arribat als 41 anys, és perquè he fet això. El que és bo, més, i el que era dolent, ho rebutjava. Si no, no podem sobreviure. De petits, els pares ho fan per nosaltres i després aprenem a fer-ho sols.
A fer-ho nosaltres des del nostre criteri, no?
Fantàstic. Hem sobreviscut, per tant, gràcies a aquest sistema de bo i dolent. Però hi ha una altra possibilitat, que és aturar-me abans del judici i estar amb allò. Abans de jutjar si és bo o dolent, senzillament estic amb allò.
Quin benefici dèiem, el benefici o la conseqüència de no estar present, aquesta conseqüència compulsiva de pensar cap endavant, cap endarrere, ens porta estrès. Què ens aporta exercitar-nos i cada vegada millorar la nostra capacitat d'estar present, d'estar en l'ara i aquí, d'estar amb atenció plena?
Per començar, el que ens aporta és que el nostre cervell canvia. Literalment canvia.
Per la capacitat plàstica del cervell.
Absolutament.
Moltes vegades n'hem parlat aquí. El cervell canvia amb cada experiència.
És una
de les frases, una de les frases de la doctora Rosa Casafont. En aquest cas, el cervell canvia.
I a més, és molt previsible, igual com si un fa gimnàstica. El cos canvia, previsible,
I si els pensaments canvia la respiració, i que també ens han dit això, pot canviar la respiració, l'oxigenació, o sigui, canvia tot el sistema.
Canvia tot. El cervell canvia i llavors vivim, per exemple, el que és la part de davant del cervell, el còrtex prefrontal, és el que ens fa tenir claredat. Com més gruixut és, diguem-ne, ho estic dient així una miqueta esquemàtic,
Perquè ens entenguem,
sí. Exacte. Com més gruixut és, hi ha més espai per fer connexions i tenim més possibilitats d'escollir com reaccionem, què fem. Si meditem, si fem silenci, si practiquem el mindfulness, El que fem és anar engruixint aquesta part de davant del cervell, de manera que quan anem per la vida tenim molts més recursos, tenim més calma, tenim més claredat. Una altra...
En del... contraposició, aquella sensació, a vegades, dius, ostres, és que estic emboirat, no? Ara no estic per parlar o pensar aquest tema, perquè estic emboirat, seria... Un dels beneficis que porta justament és aquest, el contrari, dir, no, tinc la ment clara per resoldre això ara per... Martina.
No podem parar de participar, ja, Martina, eh?
No, jo per després...
Digues.
És que jo volia fer una pregunta, però m'espero ja. Si no...
Vinga, doncs dèiem aquesta...
Aquesta n'és una, després, sí, nivells...
La claredat mental.
Claredat mental, eh? Uh-huh. Més capacitat d'enfrontar-te a les coses, perquè uh-huh. en el moment en què tu, potser en el passat, hauries dit, no em veig capaç de superar això, que això és l'estrès,
sí.
és el cap... i el cos dient, no em veig en cor de superar això, estic desbordat.
No puc atrevessar aquest obstacle, no?
Com ho faré? M'és impossible, és un uh-huh. perill massa gros. Això, a poc es va canviant, eh? A mesura que canviem el cap, hi ha la part del cervell que deixa anar totes les hormones de l'estrès, cortisols i companyia, es fa molt més petita. Per què? Perquè no li cal en el cervell tenir aquella bossa, diguem-ne, tan gran preparada. Uh-huh. Perquè li estem dient en el cap, no em cal tenir una bossa tan gran preparada de cortisol. No pateixis cap, no em caldrà tenir uh-huh. tant de cortisol.
Per tant, més capacitat d'afrontar. D'afrontar sí. obstacles, situacions
és
de la vida.
És una calma. Uh-huh. El cervell ens canvia i... tenim una calma que ens ve de dintre. No ens proposem d'estar calmats.
I això vol dir que en un moment determinat, si hi ha un foc, allò de dir... Quan cal respondre amb energia i ràpidament ens faltarà aquesta energia... Ho dic perquè també hi ha aquelles persones a vegades que dius, ostres, aquesta persona sembla que tingui sang d'orxata, no? Que dius, escolta, quan s'ha de posar les piles, s'ha d'activar, sí. no s'activa. I llavors a vegades sembla, ostres, és que potser si treballem molt això ens anem tornant cap aquí o no?
El que ens demostren és que és al revés. En el moment del perill real, no aquest estrès crònic, sinó quan hi ha el perill real, tenim una claredat que no havíem tingut mai. Precisament perquè ens trobem poc davant d'aquestes situacions de hem de fugir perquè se'ns menja el lleó, diguem-ne, i tenim una claredat que no havíem tingut mai.
Mm-hmm. Potser hauríem de recordar aquí que un dels problemes de l'estrès és que justament és perquè afrontem mentalment perills que en realitat en aquell moment no hi són, sinó que hi són, potser passaran, sí. etcètera, o dolors antics, no? Mm-hmm. La pregunta de la Martina i passarem a escoltar una mica de música.
Aleshores, el mindfulness també, diguem, és una tècnica que està incorporada dins del ioga.
Ah,
sí, quina relació? Ho dic perquè el ioga també és un tema que ara tothom practica ioga i a vegades es barreja, no? O el zen, no?, també. Mm-hmm.
Fantàstic. El ioga, sí, m'encanta. Una altra vegada m'encanta.
Vinga,
No, són molt interessants. El ioga forma part de la formació. Forma part de la formació que jo vaig rebre a la universitat, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Massachusetts. Jo vaig rebre formació de ioga i també forma part del programa que jo ensenyo als pacients, no com a no gent que seran formadores, sinó gent pacient. El ioga és una de les bases d'aquesta formació que jo ofereixo, d'aquest programa que jo ofereixo.
Però que no és mindfulness, perquè el ioga, diguem, és una pràctica budista. És que jo et pregunto perquè em faig un lío...
Quan parlem de totes aquestes disciplines,
barreges, dius,
ben bé quina especificitat té cadascuna.
I quina
no?
està vinculada pues, a una creença...
Mindfulness és igual a ioga, en forma part...
No?
Tenen punts en comú.
El mindfulness ens ajuda a fer millor el ioga, a treure-li moltíssim Exacte. Més fruit al ioga. Mm-hmm. Jo faig ioga i puc fer-ho i acabar aquella hora i ja està, que no és veritat, perquè la gent que ensenya bé ioga no l'ensenya així. Mm-hmm. Però diguem-ne que ja està, l'objectiu és ser més flexible, d'acord?
Mm-hmm.
O pots fer ioga i estar present a cada moviment que fas. Imagina't tot el que en traiem.
Uh-huh.
Fent moure el cos i exercitant alhora la ment. Imagina't tot el que en podem treure.
Potser quan estem presents reconeixem un altre jo, també?
Home, Home.
Ens redescobrim a nosaltres mateixos, per recuperem mi... una mica com aquell jardí perdut.
Per mi és una de les belleses, eh? És una de les belleses. És acceptar l'ara i acceptar-me també a mi mateixa, sense el que deia... Tornem al mateix, eh? Abans del judici, quan jo ja m'oloro que estic a punt de jutjar-me i de condemnar-me, eh? Moltes vegades ens condemnem, oi? Quan jo ja em veig que m'estic a punt de jutjar i condemnar, ho evito, perquè allò no porta res bo.
Doncs recuperem aquest jardí amb aquesta cançó de la Marina Rossell. Hi havia un jardí, continuem parlant amb l'Anna Pujol, el Jordi Carretero, el Jordi Casado, ja t'he canviat de Jordi.
Ja fes un gest.
I mira,
has vist?
Un moment que he marxat d'aquí, vale. Un moment que he marxat del present.
Ja està.
I,
ja
la,
està.
I la Martina Ros.
Hi havia un jardí molt net, era la terra, que brillava sencer com un fruit protegit. No era cap paradís ni tampoc cap misèria, ni res que s'hagués vist en lloc més sinó aquí. Un jardí era un bosc, una casa, amb un llit tot de molsa per fer-hi l'amor, i un torrent molt suau ben sovint hi passava, i seguint el seu curs ho refrescava tot. Com una vall, ple de bons aliments en cada estació, i entre l'herba calenta, entre l'herba glaçada, s'hi descobrien flors que no tenien nom. Els nens i les nenes jugaven al sol, com ho havien ja fet igualment temps enrere. Pares, avis, besavis i més generacions. On és aquell jardí on tots voldríem néixer? On podríem estar-nos tranquil·lament nus? On és aquella casa de portes obertes que jo busco i rebusco i no puc trobar enlloc?
Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Música. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al De Cap i de Nou, parlem de mindfulness o atenció plena, atenció conscient. I ahir ens preguntem com augmentar el nostre benestar amb aquesta tècnica anomenada mindfulness. Aquesta era la pregunta inicial, però el que ens ha aclarit una mica l'Anna Pujol, que avui ens acompanya, és que no podríem dir-ne tan tècnica com, en tot cas, una capacitat. I una altra cosa és que hi hagi tècniques perquè ens ajudin a exercitar
exactament,
aquesta capacitat. No?
Exactament.
Per tant, borrem de la pregunta això de la tècnica, eh? Sinó d'aquesta capacitat anomenada...
A veure, però jo sóc la primera que a vegades ho presento com a tècnica, perquè sembla que arribes amb aquest,
sí,
oi?
Sí, el que passa que això ens ajuda a entendre també aquesta confusió que hi ha a vegades entre, que comentava la Martina, de dir, bueno, però això és el mateix que el ioga, és el mateix que la meditació, és budisme, és
una
religió,
és una pràctica... filosofia...
Exacte, no? Això ens ajuda a situar-ho, dir, no, és una capacitat. L'altra cosa és que per exercitar-ho, doncs necessitem, o el senyor Kabat-Zinn en un moment determinat fa estructura una sèrie de tècniques que ajuden a exercitar aquesta capacitat. Que ara dèiem també, mentre escoltàvem la cançó de la Marina Rossell, que no podem parlar pròpiament tampoc d'un... que sigui budisme, practicar la consciència plena. No? Està deslligat de qualsevol el que és pròpiament el mindfulness. Una altra cosa és que el budisme tradicionalment l'utilitzi. O reforci aquesta capacitat, o també d'altres confessions, no?
Sí. Kabat-Zinn es preguntava per què la gent a l'Orient vivia amb més benestar si la seva vida tenia els mateixos reptes que tenim nosaltres, o pitjors, eh? I s'adona que les persones que mediten, les persones que són mindful, viuen amb molt més benestar, siguin quines siguin... sigui quin sigui el seu context personal, siguin quines siguin les seves circumstàncies, viuen amb molta més pau i molta més calma. I el que aconsegueix comprovar científicament és que aquesta capacitat de ser mindful, com més la practiques, més et canvia el cervell i la conseqüència és tenir més benestar, tenir més calma.
Hem vist que vivim molt de pressa, que ens falta mindfulness. Hem vist quins beneficis ens porta el exercitar aquesta capacitat. Ens falta ara allò que diem la mare de tots els ous.
De cap i de nou, el com.
Com es fa això? Com practicar el mindfulness?
A on podem anar?
Aquí.
Propòsits del 2015.
Aquí, ara mateix.
Ara mateix. La resposta, cada vegada que em fan aquesta pregunta, és aquí. El mindfulness es pot practicar a casa, assegut, quan estàs en silenci, però el pots practicar ara mateix. Jo ara mateix puc estar sent molt mindful del que estic fent. Torno a dir el mateix, que sembla una tonteria, però des del moment en què jo noto com estic asseguda i com és el respatller de la cadira i quina part del meu braç toca la taula i com és aquest tacte amb la taula, o jo em toco la cara i noto com tinc la cara, o els nois, us toqueu la barba i noteu la barba, o ens toquem els cascos que portem posats, estem sent mindful, estem practicant el mindfulness.
Per tant, posar l'atenció als sentits, en el moment en què posem l'atenció als sentits, estem exercitant aquesta capacitat.
Exactament.
És que aquesta seria, per tant, una de les maneres de dir, escolta, vull dedicar una estona a anar-me exercitant per tenir cada vegada més aquesta capacitat disponible, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí. Ho podem fer a tot arreu, ho podem fer caminant, meravellós caminant.
El que passa que això, per exemple, potser és bo també ser una mica disciplinats i dir, escolta, 5 minuts cada dia, o com ho hem de fer, això?
Aquí anava. Aleshores, això és, diguem-ne, una pràctica informal, que com més la fem, millor, Estem millorant la nostra capacitat de mindfulness. El que passa és que l'ideal, en realitat, el que està comprovat científicament que funciona és fer-ho de manera regular, Jo el que vaig estudiar, com us comentava, a la Facultat de Medicina de la Universitat de Massachusetts, als Estats Units, jo estic validada, titulada com a instructora del curs de 8 setmanes. Aquest programa de reducció d'estrès de 8 setmanes té una estructura molt clara i ferma, a més, de com s'ha de practicar. Aleshores, amb aquesta regularitat diària, amb una hora diària de pràctica, sobretot pràctica d'observació de la respiració, pràctica de silenci, pràctica de ioga, pràctica de moviment mindful, de moviment lent, de moviment parant atenció, tenim uns resultats clars, indiscutibles, el nostre cervell canvia.
I Anna, quan, per exemple, una persona se sent amb un pensament molt agitat, és molt conscient en aquell moment que se sent incòmoda, és bo practicar-ho en aquell moment de màxima alteració o has de deixar passar una estoneta i després...
No. Tu el que vols és estar en aquell moment amb el que hi ha a la teva vida. Si en aquell moment hi ha una agitació immensa i un malestar i una incomoditat, li podem dir el que vulguem, malestar, incomoditat, intranquil·litat, sí. Angoixa, ansietat, el que tendim a fer és lluitar en contra d'això, oi que sí? Busquem aquella distracció.
O el per què, ens preguntem.
Fantàstic, si ens preguntem per què, però el que tendim a fer així automàticament és distreure'ns.
Per tant, evitar, per no desconnectar d'allò, no?
Que sí? Qui fuma, fuma, el menjar també és un recurs facilíssim per evitar
per
allò.
Per compensar una mica aquesta...
Exacte, tant de bo que no, però tenim el tema de les drogues, tenim el tema d'addiccions,
O senzillament desconnectar-nos a nosaltres mentre connectem la tele.
Exacte.
No per anar a veure una pel·lícula que buscàvem, com dèiem abans, allò de dir, no, és que tinc ganes de veure aquesta pel·lícula, sinó començo a fer zapping,
Automàticament.
Vaig passant i vaig distraient-me així.
Automàticament.
Una manera de fugir d'aquestes coses que ens costen.
Perquè ens sembla que aquesta angoixa, aquesta ansietat, ens matarà, diguem-ne. Tenim la sensació que si això ho deixem, si estem amb això que hi ha ara mateix a dintre meu, em moriré. Ho veiem com una amenaça.
I què hauríem de fer?
Aleshores, si el que decidim és ser-hi amb allò, estar amb allò, què passa si jo, en aquell moment d'incomoditat, perquè m'han donat una notícia dolenta, perquè estic molt frustrada per una cosa, perquè algú m'ha decebut profundament, en lloc d'intentar-me distreure per no patir, perquè és el que fem, distreure'ns per no patir, perquè no hi hagi l'amenaça, per no morir-me, si en lloc d'això jo el que dic és què passa si decideixo estar amb aquesta ansietat? A veure què passa, només a veure què passa. La deixo, la miro, l'observo, la noto en el cos, miro què penso, miro quines emocions hi ha, com em bellugo, com estic agitada. Només com a observació. Això el que fa és baixar la intensitat d'aquella emoció d'un 9 sobre 10 a un 4 sobre 10. Només el fet de deixar que hi sigui. Només deixar que aquella emoció hi sigui fa que perdi intensitat. No em passa res, és que no em moro. Quan jo sento aquella tristesa, aquell dolor, aquesta frustració o aquesta decepció tan gran d'algú, què passa si jo deixo que aquesta decepció estigui aquí?
És millor posicionar-se des de l'observador que des del jutge.
I tant. La intensitat baixa, baixa,
baixa. Una cosa és observar, o sigui, en lloc de fugir, observar aquesta ansietat o aquesta sensació, tot el que m'està passant.
Deixar que hi sigui,
deixar-hi. Llavors, en Jordi parlava de judici, i tu abans ja has deixat en alguna cosa. Què passa amb això?
Exactament. En el moment en què jo començo a jutjar l'altre o a mi mateix, que moltes vegades és molt pitjor el judici a un mateix que l'altre, em freno, intento no arribar al judici i tornar als sentits, tornar a on sento aquesta incomoditat.
A vegades jutgem també allò que ens està passant, és a dir, no és no tant que si és culpa de l'altre o és culpa meva, sinó de dir, és que em fa ràbia i em revelo que tenir aquesta emoció ara mateix. Estic enfadat, tinc allò i tal, i em revelo contra això, m'enfado. Aquí hi ha un judici, també, allò de dir, no estic d'acord amb això, no estic d'acord amb estar visquent ara mateix aquesta emoció, aquest sentiment d'això. Aquest judici l'hem d'evitar, també? O és una ràbia que hem d'escoltar, també? No ho sé.
Si hi és fantàstic que hi sigui. Quan ens passa alguna cosa que jutgem com a dolenta, sí? Això és dolent. Ja ho sabem, estem acostumats, anem pel món jutjant i anem triant bo, dolent, bo, dolent, bo, dolent. Quan hi ha una cosa que és dolenta i ens provoca aquesta incomoditat, etc., allò no ho podem canviar. Per tant, és millor no jutjar-ho. Tampoc arribaria al límit de dir acceptar-ho. Perquè si a mi m'ha passat una cosa molt dolenta i em diuen accepta, ho dic, mira, saps què, rei? Accepta-ho tu. No? Oi que sí? Accepta-ho, mira, és molt maco, però saps què? Accepta-ho tu. Jo el que puc fer és acceptar el que sento, i això m'allibera.
Acceptar el que sento envers allò, envers aquell fet...
Si estic profundament enfadada, profundament trista, profundament frustrada, decebuda, fins a cada cèl·lula del meu cos, jo accepto que com em sento ara és així. No ho haig de canviar, perquè que quan ho intentes canviar, inicies una lluita que t'esgota. Jo per què haig d'intentar canviar-ho, si és el que hi ha?
Llavors decidim en un cert moment dir, en lloc de distreure'm, en lloc de rebel·lar-me i enfadar-me perquè sento això, senzillament escolto el que m'està passant, el que sento en aquest moment, etc. A partir d'aquí, deies fa un moment, es redueix la intensitat d'aquesta emoció.
Dramàticament.
I un cop s'ha rebaixat aquesta intensitat, què fem? Hem d'actuar? No hem d'actuar? Què ve després?
I tant, que hem d'actuar. I tant, que hem d'actuar. La idea, la intenció d'això, és que un cop nosaltres ja hem estat amb tot allò, tindrem la claredat per decidir què fer. I és que potser el que m'ha provocat la frustració és una situació que s'ha de canviar. I tant que s'ha de canviar, moltíssimes vegades.
Aquí,
i allò que m'ha decebut...
El canvi, en tot cas, és que tindrem la ment més clara per actuar.
Exacte. Quan hem estat amb allò i la intensitat d'allò que sentim ha baixat, tindrem molta més calma i molta més claredat per decidir què fer. I tant que sí que s'han de canviar les coses. Jo no estic dient, au, anem per la vida, que tot està bé, allò, ni sí. Molt menys. És totalment el contrari.
Acceptar les coses i amb actitud zen, allò que farem,
no.
La caricatura,
no,
allò de dir,
no,
tot
no.
És així, tot està bé, tot d'això i
clar,
tal.
Clar, que és el que deies tu abans, que a vegades
si
sembla
això...
que has de tenir aquesta actitud d'anar de, deixant...
Allò que no, tot es fa sol, no? Tot es fa sol, dius, no, actuar quan s'ha d'actuar i potser para quan s'ha d'actuar.
Si fos això, jo no m'hi hauria ficat. Si fos acceptar tot tal com és, en absolut.
Recordem quin és el mail per si ens voleu enviar algun comentari, el telèfon de contacte, i després anem a veure què ens diu o què ens hi aporta la Martina.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Martina.
Hola.
Assessora editorial. Què ens hi aportes a tot això que estem parlant avui?
He buscat dos llibres, que no són de mindfulness, però...
Que parlen, però t'han cridat l'atenció, no?
Però m'han cridat l'atenció, no, perquè, clar, jo tenia aquest embolic, una mica, que se'm creuaven, no?
Entre què és, on te comença la meditació, zen, yoga, tot. Mindfulness, focusing...
I bé, com hi ha un llibre que jo crec que és interessant, que parla de... que es diu Preguntes a un maestro zen... que és l'autor és Taishen Deshimaru, que és un mestre zen budista que...
Un clàssic, podríem dir, no?
Sí, un clàssic, és un llibre, un clàssic. Bueno, ell va viure a l'Orient i després se'n va anar cap a Europa, perquè el seu mestre li va dir que la seva funció era anar a Europa...
I expandir la seva...
Expandir i ensenyar la pràctica zen. I aleshores ell se'n va anar a França i allà va començar, doncs, a parlar d'aquesta pràctica i ensenyar-la. Aleshores, el que... Bueno, clar, una de les definicions... Bueno, aquí explica què és zen, no? I aleshores diu... El secreto, us deixo en castellà, perquè així m'és més fàcil, no he d'anar traduint sobre la marxa. El secreto del zen consiste en sentarse, simplemente, sin objeto ni espíritu de provecho, en una postura de gran concentración. Esta manera desinteresada de sentarse se llama zazen. Za significa sentarse y zen, meditación, concentración. Aleshores, bueno...
Jo no sé si això, per exemple, que és una mica la imatge que tenim tots també de la metodologia zen o de la pràctica zen, que és allò d'asseguts en una postura concreta, en un moment determinat, a vegades davant d'una paret blanca, tot això, entraria això dintre del mindfulness?
Algunes parts... A veure, la pràctica de seure i meditar, la pràctica de seure i parar atenció... és la pràctica per excel·lència del mindfulness, certament. És la pràctica formal per excel·lència, seure.
Però es realitza en postura iogui, diríem, i no. Amb això, o es pot...
Clar, aquesta és la diferència.
Ho puc fer assegut amb un... Jo sí que ho faig a terra assegut amb les cames creuades, o a la meva banqueta de meditació, que és molt més còmoda, perquè és la manera més efectiva, diguem-ne, però es pot fer amb una cadira, es pot fer caminant, es pot fer menjant, es pot fer fent esport.
Perquè ja dèiem que és una capacitat, no estem parlant en aquest cas d'una pràctica zen concreta.
Certament no mirant una paret. No.
Una paret blanca no?
Mai. Des del que jo ensenyo, El que jo ensenyo no s'ensenya mai de cara a una paret. Mai. És a dir, s'ensenyaria, en tot cas, observant al teu voltant. És una mica...
Podria haver-hi aquest punt de diferència. Martina, un altre aspecte que havies ressaltat d'aquest llibre...
Sí, un altre dels aspectes interessants, perquè, clar, en aquest llibre són tot preguntes, aleshores està dividit en apartats. Un dels apartats és, doncs, el Zen i Occidente i la civilització moderna, no? Un dels seus objectius, quan va anar a França, era... que deia que ell el que volia era ensenyar la pràctica zen al món que vivim cada dia. O sigui, diu, prefereixo que hi hagi una persona que té la seva vida normal, que es lleva al matí, va a l'oficina i tot, i que vingui aquí i estigui una hora practicant, que no pas que t'hagis d'aïllar en un centre budista. Diu que al final la gent jove que va a aquest centre resulta que al cap d'un mes ja no aguanta més i ha de marxar. Aleshores, aquest també era un dels seus objectius, no? I una pregunta que li fan és... Per exemple, no? Diu, vivimos en un mundo de miedo. ¿Cómo superar este miedo? Aleshores, us deixo... Bueno, és una mica llarga la resposta.
Una selecció, un trosset de la resposta.
Diu, el miedo es el resultado de la duda, de la ansiedad. No apegaros demasiado a los peligros, no acercaros a ellos. Es mejor evitarlos. Lo contrario es estúpido. Debemos sentirlo en el interior de nuestro cuerpo cuando un accidente va a sobrevenir. Si hay demasiado ruido, demasiada agitación, es mejor permanecer sentado tranquilamente.
Que això està amb la línia del que comentaves tu abans, no? Sí. Davant d'una ansietat, davant d'una por...
La reacció automàtica no és recomanable.
Exacte. Allò, abans d'actuar ja, sinó, està a escoltar. Clar. Escoltar aquestes emocions, aquestes sensacions...
Deixar aquesta agitació... Una altra, que és l'última ja, de la selecció que he fet, és... ¿Qué piensa usted de la educación de los niños? I llavors ens diu... Los niños modernos están demasiado mimados y malcriados.
Això de quin any és? Quin any és aquest llibre?
És actual.
És actual. És fort, és igual 1980. Imagina't, ja, això ja, sí, ja fa temps, sí, sí, eh? Sí. Hay que controlar la severidad y la amabilidad. Hay que encontrar un equilibrio. El hijo tendrá fuerza si la madre la posee. La educación de la madre es importante. Si la madre se equivoca, el niño se equivoca. El niño debe poder ver claramente en el espíritu de su madre... Si la madre se equivoca alguna vez, debe disculparse ante su hijo.
O sigui que parla que, en tot cas, els adults aprenem a partir del model dels pares. Sí, no sé si és així també com s'ensenya el mindfulness als petits.
En una cosa, no
hi estàs del tot d'acord.
Diguem-ne, no m'agrada gaire l'equivocar-se, perquè qui decideix que la mare s'equivoca? La mare en aquell moment ho ha fet, segurament, perquè li ha semblat que era el millor.
Clar.
Qui decideix... que allò que ha decidit la mare és una equivocació. No m'agrada això. Perquè ja hi ha aquesta condemna, no? I la mare ho ha fet, segurament, perquè és l'únic recurs que tenia en aquell moment. El decidir que allò és una equivocació no m'agrada.
Ha de ser la mare qui faci aquest propi judici.
Jo entenc que el que està dient és això. És a dir, quan la mare veu, ostres, m'he equivocat amb això que he dit al meu fill, no tenir por o tenir la transparència de dir, ostres, amb això m'he equivocat. O t'ho he dit malament, això, no? Tenir... Entenc que va des d'aquesta línia, des d'aquesta visió de la mare ensenya, mostra amb el seu model el fill, i per tant també mostra quan sent que s'ha equivocat.
Clar,
no? Entenc que anava per aquí. Però amb això que et comentava, evidentment es pot exercitar des de ben petit, això del mindfulness.
Oh, i tant,
no sé
i
si
tant.
La millor manera és el model dels pares, o es poden fer també... hi ha una pedagogia concreta per ensenyar infants.
Sí, sí, la pedagogia són jocs, La pedagogia no són més que jocs.
Un joc que puguem practicar a casa amb els fills, nebots, nets...
Fantàstic. Doncs, convidar els nanos que agafin un objecte que els agradi moltíssim i que l'observin, que el toquin amb les mans, que l'olorin, segons que sigui, que se l'acostin als llavis, que se l'acostin a la cara, que t'expliquin el que senten, que t'expliquin el que és. Després pots anar una miqueta més enllà. Pots anar a les emocions, què els fa sentir aquell objecte, Pots anar encara una mica més enllà, records, pensaments, i que ells s'adonin que tot allò està ara mateix allà amb ells. Ells toquen aquell objecte que els agrada i poden fer totes les pràctiques a través dels sentits.
Doncs ja tenim una pràctica que podem exercitar a casa.
Sí.
Passa publicitat i el Jordi també ens hi posa cullerada.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Doncs el Jordi, Coach Life, ens posa cullerada això del mindfulness.
Bueno, m'encanta, també parlar d'aquest tema, perquè, clar, també en el meu escenari, quan et ve una persona, ja sabeu que s'exerceix molt el diàleg, ¿vale? Hi ha un diàleg enriquidor, reflexiu, doncs la persona a mi m'està ubicant en un lloc de la seva atenció, m'està dient una sèrie de coses. Llavors, gràcies a que ja fa un temps ja vam parlar aquí del mindfulness, miqueta a miqueta, doncs també m'he anat enriquint i crec, Anna, que encara m'enriquiré més. M'has de donar on impartiu tallers. Els hi faig aquesta pregunta, on posem l'atenció? Ben senzilla, on? Amb l'on, reforçant moltíssim. Per què? Perquè és un temps que dediquem. Quan estem posant l'atenció, quan l'estem invertint, i això diu molt de nosaltres. No és el mateix posar l'atenció en el dolor, o en aquella part de la realitat que no ens agrada, o en el passat, o en les dificultats, perquè això és el que ens ha explicat. Genera en el cos, o en el cervell, o en les emocions, un canvi que, sobretot, és, jo havia posat també, desgastant, que ha sortit aquesta paraula, desgasta molt. I això el que també no està obrint l'atenció a la solució, a l'acompanyament, que és justament aquest el treball, el que estem fent, incís. Compte també, que això jo també us ho volia dir en 10 segons, no confondre que una persona té dret a dirigir la seva atenció en el dolor, perquè hi ha una notícia, perquè hi ha un fet, perquè hi ha una circumstància, i que l'ha de viure. Que és això el que justament hem ressalçat avui, que s'ha de viure, l'hem de fer entrar. Però una altra cosa és, vull que romangui aquí, no tinc cap mena de recurs, perquè això és el que ens anul·larà la capacitat de veure la llum, la solució. En això consisteix, per exemple, el nostre acompanyament, també, gaudint, no?, d'aquestes tècniques, disciplines, escenaris com el mindfulness. Llavors, un petit truc...
Vinga, un truc.
Aquests coms, no? Fixa't, tinc un amb els nanos, però ara l'aplico amb adults, perquè també gaudeixen...
Serveix.
Amb el propi...
Aquell que ha dit l'Anna també el podem fer els adults,
Sí, que el podria fer ara mateix qualsevol persona, en el lloc on es trobessin. Jo, quan els hi faig entrar al despatx i ens han assegut a la cadira, els hi pregunto si hi ha algun objecte, si s'han fixat, o de quin color és la paret del darrere, d'algú que no tinguin un contacte visual. I això els hi faig de vegades, quan estem parlant d'algun tema que estan dedicant molt l'atenció al dolor, per veure que la vida també la pots ampliar, que pots i que existeix aquest aprenentatge per dirigir l'atenció a aspectes que siguin més sans, més saludables. I de vegades doncs, els nanos somriuen i em diuen no, avui les bambes les portes de color groc. I no l'encerten. O el que sí, aquest que no para d'observar i que sap que hi ha un radiador darrere teu. I és curiós, no? Amb això n'hi ha tres preguntes més que els hi faig de vegades. Un aspecte que t'hagi agradat del teu dia. Que el pensi la gent ara, que el pensi en aquest moment, si pot ser. Un aspecte que t'hagi enriquit d'algú diferent a tu. Això ho podem fer quan acaba la nit o durant el dia, de dir que m'ha enriquit d'algú. I després, un lloc que has passat o que t'ha agradat, o fins i tot atura't on estiguis ara mateix i deixa't copsar per el que està passant.
Posa la teva atenció.
Posa la teva atenció plena.
Doncs tres preguntes que queden també en aquest magatzem de coms per afegir. Breument, Anna, abans de marxar, a quins camps, perquè veig que vas estudiar-ho justament a la Facultat de Medicina.
Sí, Sí.
Aquí encara no s'estudia a la Facultat de Medicina, això. Mm-hmm. Però això vol dir que allà està molt més implantat, segurament, als Estats Units.
Sí, 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 sí.
En quins camps es
s'utilitza? Es va començar en el món de la sanitat, amb gent que tenia dolor crònic, mm-hmm. I després de la sanitat es va passar sobretot al món de l'educació, en el món dels esports, moltíssims equips olímpics, s'estan preparant amb mindfulness. Les empreses, Google va ser la pionera i ara estan seguint la majoria d'empreses potents als Estats Units.
Algú que en vulgui saber més, com pot contactar amb tu per cursos o per...
Sí, tallers, faig tallers de reducció d'estrès, de pes saludable, de meditació. Anna Pujol Valls, a Twitter. Anna Pujol Valls, a Twitter. Facebook, Anna Pujol Valls.
I ja està. Buscant Anna Pujol Valls,
Facebook,
mindfulness...
Facebook, Twitter...
Agregada, ja.
I a punt de sortir la pàgina web, també, Anna Pujol Mindfulness, a punt de sortir del forn, a la pàgina web, doncs, però de moment Twitter i Facebook.
Doncs la manera que vulguin contactar amb tu per aquests canals, doncs poden ser vies per saber una mica més sobre el mindfulness, que és això que hem parlat avui, aquesta atenció plena. Moltes gràcies,
moltíssimes
Anna,
gràcies a
per
vosaltres.
Haver estat aquí. Gràcies, Jordi, gràcies, Martina.
Gràcies,
Toni Huguet. Fins dimecres vinent.
Fundació Roca i Pius ha ofert De cap i de nou, amb Oriol Casals.